És dir lesbiana i és dir desafiament. Una dona que no necessita cap home, això no es perdona.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
En la lògica heterosexual i patriarcal, que és l'estructura on vivim totes i tots, que una dona estimi en llibertat, que no necessiti ni se senti atreta sexualment per un home, ja ho sabem, la converteix en un ésser incomplert i, sobretot, perillós. Ara sembla que pronunciem amb total normalitat les sigles LGTBIQ+. De fet, n'estem parlant més que mai, però les lesbianes no ho tenen fàcil. Pateixen un doble biaix. Són dones i, a més, lesbianes. I quan diem això, no estem exagerant. Com a tot el col·lectiu, se les ha insultades i menyspreades, però encara han patit més la invisibilització, fins i tot dins del seu mateix grup. Avui, a Les dones i els dies, parlarem amb lesbianes de diverses generacions, amb activistes, si és que no és el mateix, perquè la majoria no en tenen prou en ser, sinó que es passen tota la vida exigint el seu dret a existir. A la realitat i a la ficció els hi hem passat de tots els colors. Avui, més amazones que mai, comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. Your pussy is good and I love it. Gonna kiss me real hard, make me want it. I think star signs mean nothing, but I know you feel right, so I'm coming. Get tired when you're getting up, knocked down from some other lover. Their best wasn't good enough, and you're number one to me.
Ser lesbiana ara no implica el mateix que implicava ser lesbiana fa unes dècades, però encara no estem tan bé com sovint pensem i la doble discriminació per ser dona i lesbiana encara és molt present en molts àmbits de la vida. En quines coses hem avançat i en quines caldria avançar molt més? Per debatre-ho hem organitzat un diàleg intergeneracional amb la Paulina Blanco i la Caral Guinart. Benvingudes.
Hola, gràcies.
La Paulina té 73 anys, és del Torno Cáceres, un poble que diu que té les millors cireres, les millors castanyes del món, sí o no?
Exacte, ha quedat clar? Sí, sí, sí.
I és mestra jubilada i una activista històrica pels drets de les lesbianes, a més és patrona de la Fundació Enllaç pels Drets de les Persones Grans LGTBI, que ara en parlarem d'això, i la Caral té 26 anys, és de Mollà, és dissenyadora i il·lustradora, i a més és la creadora d'una televisió que ens encanta, Bunyol TV, és una tele, com diuen elles, radicalment descentralista i bullera. Comencem a parlar una mica de les vostres vides. Ens deia la Paulina que ara ella viu a Torredembarra, però que durant una temporada vas haver de marxar justament perquè no et senties bé amb els veïns. D'això no fa pas gaire, no?
No, era entre els anys 87 i 90. El veïnatge, que en principi era molt amable, quan va sortir un programa a la televisió, precisament a TV3, era el primer cop que jo veia que una lesbiana explicava la seva experiència al Pujal i els comentaris l'endemà dels meus veïns i veïnes pues eren bastant desagradables.
O sigui, llavors, era com de sobte us van identificar, no? Aquestes
sí,
són
clar,
de, com clar, aquella de la tele.
Clar, nosaltres pensàvem, què fem aquí? Què fem aquí? A poc vam decidir que havíem de marxar perquè no ens trobàvem a gust amb aquella situació.
Això no et sona estrany perquè tu ja havies estat 40 anys sense poder tornar al teu poble, que això es diu aviat, no?
Sí, 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 sí. Des que vaig començar la relació amb la meva dona, doncs la meva família es va oposar frontalment. Quan tenien l'ocasió, doncs parlaven amb la família que teníem al poble, cosins, tiets, etc. I doncs els hi explicaven. Llavors, jo no havia assumit la meva condició de lesbiana i per tant no sabia ni podia defensar la meva posició. Vaig decidir que no podia anar al poble i que no valia la pena passar mala estona.
I perquè fins i tot algú va respondre una mica amb violència, no? Em sembla que el teu germà.
Sí, però això va ser a casa. Van passar 40 anys i als 40 anys vaig decidir un dia, bueno, i per què no anem a visitar el meu poble? Perquè la meva dona no coneixia el meu poble. Oh, sorpresa, vam trobar que la gent ens obria els braços, les meves cosines, en fi, la meva família més propera, i també vam crear un grup d'amigues i amics que ens va durar, pues, crec que fins ara.
I de quan estem parlant, això? Quan va s'atrevir a tornar al poble?
L'any 2008.
2008, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Clar, la Caral, ho acabem de dir, 26 anys, pensem, això no li ha passat, no? Però alguna cosa semblant, no semblant, però alguna cosa que hi té a veure i que ressona, no? Tu parles d'una cosa que, un terme que m'agrada molt, s'exili. Explica'm això.
Sí, bueno, s'exili jo crec que és un terme que s'ha extès molt entre les noies i nois LGTBI aquí a Barcelona que venen de pobles, i el qual fa referència a la necessitat que vam tindre, doncs, tota aquesta gent jove, quan a quart d'ESO teníem l'oportunitat d'anar a estudiar a un altre lloc o anar a viure a un altre lloc perquè ja tenies edat per fer-ho, marxar, no perquè no estiguessis a gust al teu poble o no perquè no estiguis a gust en un context rural, que en el meu cas jo ja estava molt a gust, sinó perquè l'ambient social i familiar és hostil. I no només és hostil, sinó que condiciona la teva adolescència i la teva joventut. És a dir, què és una joventut i què és una adolescència sense poder-te enamorar tranquil·lament, sense poder viure les relacions i les amistats des d'una perspectiva lliure i tranquil·la, no?
Perquè quan dius de tot això és perquè a casa teva no ho acceptaven, és més aviat perquè l'entorn no ho accepta, perquè diu que ho accepta, que som molt, molt moderns tots, però en realitat no ho som tant, perquè al col·le t'assenyalaven amb el dit. Quin tipus de coses una persona doncs, que ha anat al col·legi, diguéssim, als 2000, o sigui, que no estem parlant dels 90 ni els 80, sinó que hem anat al col·le als 2000, de què estem parlant quan dius tot això?
Clar, jo crec que aquí hi ha un altre tipus de xoc, i és que la meva família, per exemple, és un exemple benèvol, vull dir, en el sentit de que, evidentment, és un xoc, vull dir, per totes les famílies esquerres i per molt progre que siguis, serà un xoc, perquè, evidentment, el teu fill t'està explicant, o la teva filla t'està explicant, que ha renunciat a la vida heteronormativa. I això és un xoc. I jo, de debò, famílies, tranquil·litzeu-vos, però és normal, no? Llavors, en el meu cas, la meva família, prou bé, bueno, vam tenir els nostres rifirrafes, no passa res, mama.
T'estimo.
T'estimo molt, però sí que, clar, a l'institut, a l'escola, al cau, als ambients de festa, una cosa que a casa la família pot mitjanament portar perquè t'estimen incondicionalment, a fora d'aquest context és completament diferent. Aquesta gent no té per què estimar-te, aquesta gent no té per què esforçar-se. Llavors, jo sí que vaig viure...
Recordes alguna situació?
Sí, o sigui, a mi m'han proposat trios cada dos per tres sent jo menor.
El lesbianisme pel món heterosexual
és la sexualització,
no?
Sí, sí. Uh-huh. I jo me'n recordo, doncs, ostres, reuneixes coratge per portar-te la teva novieta, doncs, de Vic o de Barcelona o d'on sigui, per presentar-la als teus amics del poble, que això és molt fort. O sigui, una simple presentació que per una parella heterosexual seria un tràmit, per nosaltres és...
Empassar molta saliva,
mm. Clar, doncs, si estàs de festa fent les teves primeres cervesetes i et ve una persona que tu et pensaves que era una persona segura, que era una persona del poble, no, i et sexualitza i passa fotos de la teva nòvia per grups de WhatsApp i et demana trios perquè la seva única manera de comprendre la teva relació amb aquesta persona és sexualitzant-te, què fas? Doncs que quan tens 18 anys et busques espais no mixtes a Barcelona o on sigui.
La Queralt ha parlat de l'adolescència. Imagina't la meva adolescència als anys 60. Quan jo vaig despertar a la sexualitat, em vaig trobar...
Molt sola, no?, d'entrada.
No. És que jo pensava que era l'única persona en aquest món a la que li passava això. Sentir aquesta atracció vers una companya de classe i no sentir-la vers un noi. Com que mai no havia jo sentit parlar de la paraula homosexualitat, ni tan sols de sexualitat. Una nena de 13 o de 14 anys, com podia comprendre allò que li passava per dins? I aquí li podia explicar jo aquests sentiments que jo tenia. Aquesta soledat, no, és que no la desitjo a ningú. Perquè quan ets adolescent necessites l'acompanyament de les persones que t'envolten, siguin amistat, siguin familiars, siguin educadors, educadores, i jo anava a un col·legi de monges.
I a més a la sensació una mica de soc un bitxo raro, no?
Clar, de ser
l'única.
Perquè
em sembla que a més tu vas tenir una experiència que arriba un moment que fins i tot te'n vas a un psiquiatre pensant que et passa alguna cosa, no?
Clar, és que els anys passen i jo no podia entendre què era el que a mi m'estava passant per dins. A més, hem d'afegir el tema religiós, que és molt colpidor. Arrossegues una càrrega...
Culpa, no?
Clar, a més de que no entens el que t'està passant, és que a més tot això és pecat. Per tant, jo vaig decidir anar a un psiquiatre, però amb el condicionant de que aleshores jo ja tenia 23, 24 anys, anava a la universitat i estudiava els llibres de text de l'universitat, que l'homosexualitat era una malaltia mental. Uh-huh. Llavors, si tu estudies que l'homosexualitat és una malaltia mental i ets homosexual,
què has de dir? Psiquiatre.
Què has de dir? No, aniré a un psiquiatre. Vaig anar al psiquiatre i el psiquiatre em va dir...
I vas tenir molta sort, no?
Vostè no es preocupi. Hi ha teràpies per tot això. Recomanaré electroxocs i vostè podrà viure tranquil·lament. Quan vaig sortir del psiquiatre vaig pensar, però jo he d'anar a fer aquesta teràpia? Vaig necessitar fins i tot psicoanàlisi, per poder sortir de tot això.
Que curiós, que dius el meu problema. O sigui, ser com ets en un moment de la teva vida va ser un problema.
Molt greu. Molt greu, i que em portava moltes dificultats, però per tot arreu. Familiars, socials, laborals...
Suposo que tu, Caral, això no t'ho has trobat exactament així,
no,
però
no,
potser...
No.
Però igualment sí que t'has potser trobat amb persones, com deia ella, a professors, és a dir, a l'escola, etc. Persones que representa, que t'haurien de guiar, ajudar, recolzar, etc. Potser sí que t'has trobat una paret, no?
Sí, completament. Aviam, jo és veritat que jo me'n vaig adonar primer d'ESO, també, vull dir, amb 12 anys, i jo sí que recordava dir-me a mi mateix, no, sisplau, per què jo? Per què he hagut de ser jo? Perquè jo ja sí que tenia una mínima formació, no? Sí que ja ens havien explicat cosetes a l'escola, molt empinzellada, ni de tros el que es deu estar fent ara a primària en aquestes escoles noves.
Bueno, ja ho veiem,
Ja, completament. Però sí que jo recordo molt el pensament de per què he hagut de ser jo i portar aquest pes a sobre de desitjar de que això se'm passés, no? Perquè realment era... Bueno, pues una complicació en tots els àmbits de la meva vida. I gent que en teoria t'ha de guiar i t'ha de recolzar i pues, professors, inclús psicòlegs i psiquiatres, que trobar ara mateix algú que t'entengui en una teràpia no és tan fàcil com sembla. És a dir, trobar algú que entengui que hi ha gent que és lesbiana, hi ha gent que és bisexual, hi ha gent que és trans i tal, i et pugui guiar per aquest camí és molt complicat. I sí, jo m'he trobat com situacions de dir, ostres, estàs donant per fet que aquí en aquesta classe tothom és heterosexual, no? Tota l'estona. I això al final doncs, també et fa anar tirant enrere i t'acabes ficant a dins d'armaris a la pròpia universitat i en propis centres educatius o laborals, no? Perquè jo haver de sortir de l'armari cada cop és esgotador.
Com a profe, que he estat 40 anys, ara que parlaves del professorat, no he pogut ajudar mai a cap nen o a cap nena pel tema de ser homosexual o trans o bi.
Què vols dir que no has pogut ajudar?
No, perquè com que jo no era transparent, jo no podia dir qui era, llavors a mi no se'm va gustar cap nen ni cap nena per dir-me, senyor, em passa això o em passa allò? Uh-huh. I això ho lamento moltíssim.
És que és molt important ser transparent. O sigui, per això estem tot el dia reclamant visibilitat, perquè ser visibles és el que fa que la societat prosperi. I was a patsy, you were creeping the gypsy,
thinking that my little scratch was like your big victory. També, per exemple, les xarxes. Amb la gent jove jo crec que és un abans i un després. Hi ha un munt de gent que està sortint de l'armari i a mi és una cosa que fins i tot em fa una mica d'il·lusió, no? Quan veig allò en el Twitter dient aquesta setmana he sortit de l'armari amb els meus pares, no? I com té ganes de compartir-ho. I per algunes persones deu ser fins i tot l'únic punt de companyia, no? Un lloc on se senten segurs, no ho sé. Què penseu?
Però en el meu cas jo he pogut ser visible quan ha arribat el moment. Ja m'hauria agradat haver estat visible sempre, però no he pogut. I no tenia les condicions legals, no tenia les condicions socials, no tenia les condicions familiars, no tenia les condicions personals, que són les més importants.
Ara donem també per fet moltes coses, no? Però amb tots aquests anys us heu pogut casar, us heu pogut divorciar, no? És a dir, coses que són basiquíssimes per una persona heterosexual, per vosaltres no ho han estat, no?
Però mira, quan tu treballes has de pagar impostos, perquè el que guanyes, una part del que guanyes ha d'anar a l'erari públic, oi? Bueno, pues jo vaig estar treballant i com jo, tantíssimes persones de la meva generació i de la generació anterior, i pagàvem impostos i no teníem drets, perquè de tot això que tu parles són drets. Estàs parlant de drets. Jo no podia acompanyar la meva dona a l'hospital perquè no era ningú. I quan vaig demanar al metge què era el que li passava, ell em va demanar a mi, i vostè qui és?
Qui és? Yeah.
I saps quina va ser la meva resposta? Callar, perquè no podia dir qui era. Jo no podia fer la declaració d'Hisenda conjuntament amb ella. Això són drets. Jo no podia casar-me, drets. Jo no podia adoptar, drets. Jo no podia. Llavors, drets. Parlem de drets. I parlem de drets humans. I parlem de drets que ens ha costat molt aconseguir-los. I parlem de drets que ara la gent jove els ha de mantenir. No te'ls donen perquè sí.
I perquè sembla que hi ha una extrema dreta que té moltes ganes de treure-ho tot això, no? I que està entrant a les escoles, està entrant
sí,
a molts
per això,
llocs, no?
És que jo crec que per això, és a dir, que quan escoltem testimonis com tu, que per això se'ns omple tant el cor de ràbia de que s'està despolititzant molt el moviment, pues, gràcies a bueno, pues, la mercantilització dels moviments LGTBI.
Ara sembla que només hi ha el Pride, no?
Ara sembla que només hi ha el Pride, el TikTok també està com comercialitzant tot això, quan en realitat el que hauríem d'entendre és que hem de seguir en peu de guerra amb totes les institucions que ens estan intentant continuar traient tot això, no?
I una cosa que em crida sempre molt encara de vosaltres i que això fa pinta de que això apunta que no estem a la normalitat, és que d'alguna manera ser simplement com sou és estimar qui estimeu. Vull dir, tu estàs treballant ara amb gent gran per els drets de la gent gran i tu en el fons estàs fent la televisió de Buñol TV pel mateix.
Mm-hmm,
perquè tota l'estona hem d'estar allà en peu de guerra, no? Mm-hmm. Això a una persona heterosexual no se li demana, no?
No té
bueno,
aquest
no necessita,
desgast, perquè és un desgast.
Uh-huh.
I ara, quin futur ens espera?
Pel meu cas, la meva identitat sexual ha aclaparat absolutament tots els racons de la meva vida. És a dir, jo, per sobre de dissenyadora, d'il·lustradora, de persona, sóc lesbiana. Per mi i per la resta, he sacrificat la naturalitat i la normalitat de la meva vida per l'activisme. I això és així, perquè quan em criden a ràdios, quan em criden a teles, quan em fan entrevistes, quan vaig a manis i tal, no els interessa la meva faceta humana, il·lustradora. Els interessa la meva faceta activista. I això és un preu que jo he decidit pagar perquè veig la realitat i veig que, evidentment, està entrant l'extrema dreta, està entrant molta gent al govern i a situacions de poder que ens faran tirar molt enrere, llavors. Però això també em situa en una posició d'inferioritat directa envers les persones heterosexuals. I és que les persones heterosexuals poden treballar tranquil·lament i poden tindre una vida laboral...
Ser il·lustradores,
poden ser il·lustradores
i preguntin per qui estimen, no?
Exacte, sense haver de cada dia anar a una assemblea, anar a un desallotjament, ajudar no sé qui a aconseguir la validació del seu gènere i la seva sexualitat. I aquesta gent, evidentment, llavors, escalen molt més laboralment. I per això jo sóc molt més precària, no?, que una persona hetero. I són totes aquestes coses que cansen molt.
I dona, lesbiana, no? Perquè no és el mateix. Vull dir, nosaltres, per exemple, a Les Dones i els Dies, quan entrevistem professionals dones, moltes vegades es passen el temps explicant doncs, les dificultats que tenen per arribar a manar, les dificultats que tenen per arribar a aconseguir certa responsabilitat. És a dir, que hi ha dues coses que s'estan sobreposant, superposant.
Més de dues. Sí. Mira, jo sóc dona, sóc lesbiana, sóc catòlica, sóc gran, estic malalta. Què més?
I com t'ho fas per ser catòlica? Perquè m'han dit, per exemple, que pots anar a poques esglésies.
Jo ja sabia que tu això m'ho preguntaries.
Bueno, no sé, a mi m'ho van deixar apuntat per aquí.
Però és que sempre vull deixar clar que jo sóc dona lesbiana i catòlica perquè els meus pares van decidir fa molts anys, fa 73 anys, van decidir batejar-me. Però després, jo, quan vaig ser gran, quan vaig ser adulta, vaig decidir, sí, sí, jo vull ser dins l'Església Catòlica, amb la mateixa dignitat que el papa, els bisbes, els capellans, les religioses i els religiosos i tota la gent laica. Per què? Doncs perquè jo formo part del cos místic de Crist. Estic batejada i vull seguir aquest missatge. Ho faré bé o ho faré malament? Per això el meu testimoniatge, que és, a més de ser lesbiana, a mi em costa moltíssim ser creient, ser practicant.
Perquè és una institució que us ha fet fora.
Perquè estic...
Sí o no?
Sí, tant. Estic rebutjada per dos cops de la mateixa parròquia, del mateix capellà. Però sí que pertanyo a una xarxa global de persones LGBTI catòliques. I, per tant, estic connectada amb Àsia, amb Amèrica, amb Oceania, amb Europa i a una xarxa de cristians i cristianes, ja no només catòlics europeus. I a mi m'encanta dir-ho perquè de tant en tant tenim trobades i això és un recolzament importantíssim per a nosaltres. Pink like the inside of your baby, pink behind all of the doors. Crazy pink like the tongue that goes down.
Maybe pink like the paradise found. Parlem també, ho has dit, de persones grans LGTBI, que moltes vegades quan arriben a les residències geriàtriques i també arriben a vegades que els han de cuidar perquè estan malalts o malaltes, es troben que han de tornar a tancar-se dins l'armari. Parlem d'això perquè crec que és una realitat molt desconeguda i crec que és molt important, no?
I sobretot és una injustícia molt gran.
Després de tot el que heu lluitat, de tot això que explicaves ara, que arribis a una residència i diguis ara m'he de tornar a tancar l'armari, no?
És que
no?
Som la primera generació que arribem amb tots els nostres drets i arribem a les residències i als centres de dia i als centres cívics, etc. Als llocs per a la gent gran. Llavors, cada cop que tu arribes a un lloc, has de dir allò que ets, perquè si no semblaria que ets hetero.
Segur que et pregunten, i tu ets vídua o ets...
Clar, no? I si dic que estic casada, em pregunten pel meu marit. Yeah. Això així de cops.
És que per mi un insult que m'ofèn profundament és que em diguin que sóc heterosexual. Perquè jo no m'he passat... No, clar, és que jo no m'he passat 15 anys de la meva vida lluitant perquè se'm reconegui, i no només lluitant perquè se'm reconegui, sinó lluitant per una feina digna, per un habitatge digne, per poder arribar a tindre una jubilació digna perquè jo arribi a la residència i algú em digui que sóc hetero. O sigui, ho sento, però...
Per tant, jo no admeto tornar a l'armari un cop que he sortit, que perquè m'ha costat 40 anys poder sortir de l'armari i ara no estic disposada a entrar a l'armari. Però ni jo ni ningú. És una injustícia enorme.
I què proposeu? Més formació?
Més recursos.
Més recursos?
Primer, més recursos. Perquè de la formació, mira, volen o no volen. Hi haurà gent que voldrà formar-se. Hi haurà gent que tindrà aquesta voluntat. Però hi haurà gent que no. Pues aquesta gent que no, fora. Fora. No pot estar amb gent gran, perquè nosaltres som dignes de respecte igual que la resta de la població. I a més, l'administració tindria l'obligació de retornar part dels diners que hem pagat amb els nostres impostos i no hem tingut drets.
I si no et tracten com tocaria, no?
En el I per moment, tant, final crec que és hora ja de que es posin les piles i de que comencin amb un acord amb el col·lectiu LGBTI a posar les bases d'un establiment per a persones grans que sigui hetero-friendly, que s'entengui bé. No a l'inrevés.
Exacte. Fem la vida al revés.
Perquè jo tinc amics i amigues que em diuen jo aniria a viure amb tu. Pues, com jo, molta gent, fins i tot estem disposats a posar part del nostre patrimoni perquè això es faci de veritat. Hi ha països, mira, a Anglaterra l'any passat
però una cosa, la manera d'estar i de ser, m'imagino que després de tot el que heu lluitat, tampoc voleu estar part, oi? Vull dir, no voleu que ser gay, ser lesbiana es converteixi en un gueto, o és l'heterosexualitat la que us ha posat aquí?
No parlem de guetos.
No, no. A mi, jo, si em puc evitar una bellesa amb gent heterosexual, me l'evito. O sigui, però tranquil·lament. En plan, és que crec que jo m'estic... O sigui, estic dedicant tots els meus esforços a lluitar contra l'heteropatriarcat, és a dir, a lluitar contra el sistema que fa que el capitalisme funcioni.
Però no creus que ens afecta a tots, això? Sí. Lesbianes i no lesbianes?
Sí, però és que fins que no parlem el mateix idioma, això no canviarà. O sigui, jo crec que la revisió està en l'heterosexualitat, no tant en l'homosexualitat.
Donem un punt d'esperança per això, per
sí,
acabar.
I no,
si algú ens està sentint, és joveneta, i diu, jo encara no m'atreveixo, què li diríeu?
Que ho faci, que té xarxa. Que no tingui por, perquè passi el que hagi de passar. Hi ha moltíssimes associacions que estarem al seu costat, en el cas que les coses vagin realment maldades, i que no tingui por, perquè després d'això la seva vida serà increïble.
Paulina.
Sí, jo ànim endavant i que cadascú té tot el dret a ser qui és. Ningú no ens ha de dir qui hem de ser. I a mi m'ho han dit durant dècades. Per tant, jo crec que el millor és viure en llibertat. I si tenim una democràcia, això s'ha de traduir en una vida tranquil·la i oberta.
Doncs, Caral, Paulina, moltes gràcies. Heu dit veritats com punys, jo no tinc res a dir més. Moltes gràcies. Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Virginia Woolf, escriptora. Una no pot pensar bé, estimar bé, dormir bé, si no ha menjat bé. Stealing kisses from your missus doesn't make you freak out. Got you fussing, got you worried, scared to let your guard down.
Si a la vida real ser lesbiana ja és molt complicat, com ho estem explicant en el programa d'avui, a la ficció ni us ho expliquem. La Laia Vicens, a la realitat, no a la ficció, va anar a una llibreria sí. I vas veure un llibre que et va enamorar la portada. Vas veure la Sharon Stone i vas dir... Aquesta és la meva.
Exacte.
Explica'm.
És un llibre, Montse, escrit per Francina Ribas, és doctora en mitjans de comunicació i cultura de l'Autònoma, que es diu Ausència o Exceso, perquè el que explica és que les lesbianes han estat desaparegudes del cinema comercial durant molts anys i just quan han aparegut ho han fet sempre amb personatges excessius, dolents, i si no eren ni excessives ni dolentes, eren tenien un final tràgic.
Castigades.
Un bon dia vaig caure en que era molt recurrent que quan apareixien lesbianes a les pel·lícules comercials d'una manera o altra cometessin un assassinat. A vegades era una cosa que clarament tenia a veure amb una demonització dels personatges per aquestes connotacions misògines i homòfobes que tenen moltes pel·lícules comercials, però de vegades també podien estar fetes amb una intenció feminista, i aquest assassinat és el que per una banda les demonitza i per altra banda també és el que els dona aquesta força i aquest potencial subversiu.
Vaja, que d'alguna manera elles agafen allò, la venjança per la seva mà, no? La portada del llibre, aquest que dèiem, editat per Dos Bigotes, ja és una declaració d'intencions, aquesta ausència o exceso. I apareix moltes vegades aquesta fotografia del mític entrecuix de la Sharon Stone a Instint Bàsic, que jo crec que, diem-ho clar, Catalunya s'ha fet palles amb això.
A veure, no sé si palles, Montse, però segur que s'ha posat molt nerviós, perquè si pensem en una lesbiana assassina del cine, segurament ens ve al cap doncs, aquest personatge de Catherine Tramell, interpretat per Sharon Stone, ara fa justament 30 anys.
Va matar el senyor Boss, senyoreta Tramell.
Hauria de ser bastant idiota per escriure un llibre sobre un assassinat i després matar algú tal com jo ho he escrit. M'estaria presentant com l'assassina. No sóc idiota.
Ja sabem que no ho és, senyoreta Tramell.
No el vaig matar.
Pren droga, senyoreta Tramell? A vegades.
Però, com acabem d'escoltar, el de Tramel és un personatge que subverteix el rol de femme fatal clàssica perquè és ella qui té el control, no?, de l'acció. És per això que una part del feminisme s'ha apropiat ara d'aquest personatge.
La clau del seu èxit és que funcionen perfectament en els dos nivells. Si una persona que tingui una visió misògina heteropatriarcal veurà aquesta pel·lícula i es reafirmarà en la seva visió. I, en canvi, també ha sigut una pel·lícula que ha permès una clara apropiació per part de feministes i gent del col·lectiu LGTB.
Perquè tenia moltes ganes de venjança, jo crec. Hi ha més casos, per això, de pel·lícules amb protagonistes lesbianes que, diguem-ho clar, són dolentes.
Per exemple, Mujer soltera blanca busca, una història d'amor que acaba en horror.
I que crec que va fer a tota una generació que no volguéssim tenir una companya de pis, si ja t'ho dic ara.
O a Monster, aquesta pel·lícula per la qual Charlize Theron va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Ella va haver de canviar molt el seu físic, no sé si ho recordareu, per posar-se en la pell d'Aileen Wuornos, que era una dona lesbiana que es va fer molt famosa als Estats Units perquè va matar 7 homes que l'havien violat mentre exercia la prostitució.
Et puc fer una pregunta?
Sí.
Ets prostituta?
Sí. Per què?
No ho sé. Els homes paguen per estar amb tu. És genial.
El cas de Monster, el més interessant per a mi va ser descobrir tot el fenomen sociològic que hi va haver en el cas real. Quan s'acusa Aileen Wuornos dels assassinats, curiosament coincideix en el temps amb l'estrena d'Instinto Básico o Thelma y Luis. O sigui, és la mateixa societat americana d'aquella època la que viu tots aquests fenòmens. Sí que hi va haver una demonització molt clara d'Aileen Wuornos, que a priori havia comès els assassinats en defensa pròpia, però això es va esborrar i es va fer incís només en el seu aspecte físic. Tenia un aspecte poc femení segons els cànons establerts. Els mitjans van accentuar tot això i van crear aquest personatge monstruós.
Però al cinema les lesbianes no només són assassines, quan no maten a ningú, la vida ja s'encarrega, podríem dir, de posar-los les coses prou difícils.
Sí, i el cas més paradigmàtic és La calúmnia, que aquesta és la primera pel·lícula de Hollywood en què la trama girava al voltant del lesbianisme. La seva estrena, l'any 1961, va ser molt important perquè posava fi a una llarguíssima censura en què l'homosexualitat estava prohibida. La protagonitzaven Audrey Hepburn i Shirley MacLaine i no hi ha cap assassinat a la pel·lícula, però tampoc acaba bé.
La trama és dues dones acusades, a més amb aquesta vehemència, no? Acusades de lesbianisme, però que ningú els hi diu, simplement la gent els hi fa el buit. La paraula lesbianisme no es diu, ni es pronuncia, ni res. El recurs visual que s'utilitza per mostrar-ho és algú parlant a l'orella d'algú altre, parlant darrere d'un vidre de manera que l'espectador no ho sent. Una de les protagonistes reconeix que ella sí que ha tingut, se n'adona que sí que ha tingut desig per la seva amiga i que sí que l'estima. El desenllaç és que s'ha de suïcidar perquè no pot viure amb això.
La porta està tancada, no ho entenc.
Ja us podeu imaginar que hi ha darrere d'aquests crits, eh? És a dir, que hi ha una que acaba, doncs, suïcidant-se. Per tant, com deies tu, si ets lesbiana i estimes algú altre, no s'acaba bé ni el Hollywood clàssic, ni el Hollywood nou, ni el que vulguis.
Exacte, i li hem preguntat a la Francina Ribas per què passa tot això.
Jo diria que el resum és el punt de vista heteropatriarcal i androcèntric que marca la cultura. Ha sigut molt difícil que hi hagi subjectivitat femenina en el cinema. Sempre han estat mostrades des del punt de vista de l'altre, no? Les dones són l'altre. Com podem representar el lesbianisme o la bisexualitat si les dones històricament no han tingut ni subjectivitat ni desig en el cinema?
Per sort, Montse, hi ha excepcions. Per exemple, Llaços ardents, que és l'òpera prima de les germanes Wachowski, les creadores de Matrix.
Clar, no m'estranya, perquè clar, són les úniques directores trans pràcticament que hi ha al Hollywood comercial i havien de ser elles les que fessin això.
Hola.
Em dic Violet, ens hem vist abans a l'ascensor.
Jo em dic Corky.
Corky? He sentit com treballaves i he pensat que potser et vindria de gust una tassa de cafè.
Aquesta és una de les poques pel·lis en què les protagonistes són lesbianes i tenen un final feliç. I, a més, hi ha subjectivitat femenina i lèsbica, és a dir, que la pel·lícula s'explica des del punt de vista de les dones. Ara bé, no tot són flors i violes.
No sé per què, no m'estranyava que em diguessis això.
Que passa que això es fa emparant-se en el lloc segur que ofereixen els estereotips del cinema i el gènere, negre, no? El que fan és crear personatges molt estereotipats i agafa el personatge prototípic del heroi noir, aquest heroi taciturn, obscur, i el canvia per una lesbiana butch, per una lesbiana identificació masculina, podríem dir. I clar, això funciona molt bé, perquè d'alguna manera és transgressora, perquè canvia aquest personatge per una dona, però és una dona que es comporta igual que un heroi noir.
Un heroi noir que té tipologia masculina, no? És a dir, que sembla un home. Déu-n'hi-do.
Ens deixem moltíssimes referències cinematogràfiques en què apareixen lesbianes o bisexuals des d'aquesta mirada conflictiva, podríem dir, però les podeu consultar totes al llibre de la Francina Ribas, que després d'escriure ella aquest assaig ha tret aquesta conclusió.
El cinema pot servir per crear imaginaris, però també, sobretot, és un reflex del que pensem com a societat. Si per una banda hi ha el tema de la violència, per l'altra banda hi ha el tema de la sexualització. On més s'ha representat el lesbianisme de manera més recurrent és a la pornografia. Per això també aquestes pel·lícules, la majoria de protagonistes estan molt erotitzades. Al final, el llibre és una mica també una crida a l'apropiació d'aquests arquetips. El cinema feminista també hi ha assassinats que es plantegen clarament com un triomf de les protagonistes a l'hora de rebel·lar-se contra els opressors.
Vaja, que si us ha interessat tot això que explica la Francina Ribas, Ausència o Exceso, publicada per Dos Bigotes, una editorial de Madrid, però que a més tenen coses molt xules. Amb tot el que hem sentit fins ara, ha quedat clar que al cinema no hi ha massa referents lèsbics i que quan n'hi ha tenen un perfil de dona perversa o acaben fatal, Maria Lluïsa. La cosa és, a la literatura passa el mateix? Sí, no?
Tu què creus?
Què m'hi jugo?
Li he anat a preguntar a la Isabel Frank, que és escriptora i professora de literatura lèsbica, al màster de gènere i comunicació de l'Autònoma, i efectivament no porto bones notícies, m'ha dit això.
La figura de la lesbiana està marcada per dues característiques. Una, la invisibilitat, i no existim. Des de Safo, a Safo se la coneix com la poeta lesbiana, fins a pràcticament inicis del segle XX, no estan nomenades. En el moment que comencem a existir, la primera novel·la, la que està considerada com a primera novel·la de temàtica lèsbica, és el 1928 i es titula El pou de solitud, que ja dius, no comencem bé. Llavors, a partir d'aquí, tota la producció que hi ha, fins gairebé als anys 80, tot és una tragèdia. És a dir, les protagonistes lesbianes o acaben en manicomis, o són dolentes i acaben a la presó, o moren de llargues malalties, o es suïciden, o en el pitjor dels casos, per mi, es tornen heterosexuals, és a dir, es redimeixen, no? Això és un missatge patriarcal molt clar, és a dir, no existiu, si us entesteu a existir, acabareu molt malament.
Tot això que diu l'Isabel Frank, totalment, però hi ha una excepció que jo recomano a la gent que llegeixi les novel·les, de la, per exemple, d'Anne Bannon, però n'hi havia moltíssimes que estan totes traduïdes aquí en castellà. Eren totes unes novel·les que durant els anys 50, imaginem-nos la Corinne Tellado d'aquí, aquestes revistes de quiosc que estaven grapades, allò que gairebé semblaven un fanzín, i que les mestresses de casa, que eren lesbianes i moltes no ho eren, però simplement els agradava aquesta literatura, se la llegien a casa i justament, doncs, van aprendre que hi havia tot un altre univers. Moltes vegades les escrivien senyors i moltes vegades les escrivien senyores, evidentment, en noms de senyors. Però va haver tota una novel·la americana, pulp, lesbiana, molt interessant i que, de veritat, que és recomanable.
També explicava la Francina Ribas abans, la Isabel Frank també creu que al darrere de tota aquesta manca de referents lèsbics a la cultura hi ha un factor que és la societat patriarcal.
Per què passa això? Bueno, doncs perquè les lesbianes qüestionen el patriarcat, és el que més qüestiona el patriarcat. Si ens podem muntar entre nosaltres, quin sentit té el patriarcat?
Res, el patriarcat, aquell moble que sempre fa nosa enmig del menjador. Laia Vicenç, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Megan Rapinoe, futbolista. No crec que hi hagi cap manera perfecta de protestar.
Estimar amb llibertat, ho hem dit al principi, ha fet que moltes persones, moltes dones, hagin convertit la seva vida en pur activisme. És el cas de la Maria Giral, que amb prou feines, amb 18 anys, va participar a la primera manifestació de l'orgull a Barcelona, la primera que es va fer a l'Estat. Des de llavors ha plogut molt per algunes coses, però per d'altres sembla que encara el cel té molt de teranyina. No sé com ho veus. Maria, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que sí. Des de l'inici, les dones lesbianes no tenim sexualitat, perquè com a dones no existim, i menys si no hi ha cap home, doncs sembla que no tinguem cap sexualitat. No existim, i ara estem començant, ja fa temps, a reivindicar-nos, lògicament, perquè estem i tenim molta força.
Ha canviat tot moltíssim, però com diries que veus la situació? Quines coses a dia d'avui diries que encara fan nosa o que encara et produeixen ser rum-rum?
Encara existeix molta misogínia, no tan sols en general, sinó dins el propi col·lectiu LGBTI. Mm-hmm. I això és una cosa que fa por denunciar-ho.
Tu, Maria, a vegades deies que quan feu manifestacions, per exemple, del col·lectiu, en el món gai també els homes ocupen tots els càrrecs. Que vaja, que si et fixes en la representació del col·lectiu, la majoria són homes.
Per exemple, en el Pride, quan pugen totes les entitats LGBTI que formen part del Pride, doncs a l'escenari són tot homes, quasi bé. Clar, què significa això? Significa que fins i tot a dins de les pròpies entitats LGBTI existeix una estructura patriarcal. Bueno, potser no és conscient, però sí que hauríem d'alternar més els llocs.
I els rols, no?
I els rols, que fossin dones, que fossin dones trans, homes trans, no binaris, i crear debats interns a dins del propi col·lectiu per intentar canviar de dins, canviar nosaltres mateixos, si és el que pretenem és també canviar la societat. Mm-hmm. I no estic dient res en contra dels companys gais, ni molt menys, però també deixar l'espai, és a dir, l'espai públic sempre ha sigut dels homes, l'espai privat de les dones, i aquest és el punt que hem de sortir. Som, i som moltíssimes, o sigui, està ple de lesbianes, i dins del propi col·lectiu trans, jo crec que la meitat són lesbianes.
Se'n parla poc de tot això. Jo crec que ara ho hem posat tot a les sigles estan bé, però sembla que va tot al mateix sac. I ja sabem què passa, que quan tot va al mateix sac, les dones perden.
Sí, perquè sempre l'opinió d'un home, per molt gai que sigui, sempre preval damunt de l'opinió d'una dona trans o una dona cis. No pel fet de ser gai, lesbiana o trans, et dona un segell de coherència.
No, em sembla que això no ho tenim ningú. Parlem de la teva història, Maria, perquè podríem dir que la teva biografia és gairebé la història de l'activisme lèsbic.
Jo als 14 anys em vaig enamorar d'una companya de classe, em van enamorar les dues, i als 17 anys em va deixar. Em va deixar perquè volia ser normal. Aleshores, bueno, pots imaginar-ho, ho vaig passar fatal. I quan tenia 19 anys o així, estava per la Facultat de Psicologia, que vaig començar a estudiar-la, i em vaig trobar que estaven fent en aquells mateixos moments la presentació del Front d'Alliberament de Catalunya. Era el 77. Vaig entrar, els hi vaig preguntar si hi havia dones. Em van dir que no hi havia noies, però em van facilitar una llista, un dinar 4, amb el nom, cognom i el telèfon fix, clar, perquè no havia mòbils aleshores.
I què, vas anar trucant una per una?
Sí.
Hola, m'han dit que ets lesbiana.
Calla, calla, no sé ni com ho vaig fer, perquè a més a sobre trucava des de casa als pares.
Sí.
Algunes em van enviar directament a Fregis Espàrrecs, sí. Exacte, i les altres, doncs, bueno, vaig aconseguir reunir-ne 10 al Cine a Catalunya i la primera reunió al Núria, a Canaletes. I allà va néixer el primer col·lectiu de lesbianes, jo crec que de l'estat espanyol.
Comenceu a moure-us. Jo no sé en aquell moment què volíeu, és a dir, simplement existir.
El que volíem era conèixer-nos i crear doncs, vincles amb altres dones lesbianes. Després, clar, com vèiem injusta la situació, doncs ens vam començar a organitzar per defensar els nostres drets juntament amb els companys gais, no? Al cap de 10 mesos o quasi un any vam marxar del FAC i ens vam anar amb les feministes de la Greta i la Mann. Les feministes que aleshores eren radicals, que ens trobàvem a la Sal,
al carrer Riereta
número 8. Entre altres coses, perquè l'última assemblea amb el FA, que eren 100 homes i nosaltres 10, a part de les actituds masclistes, misògines i tal, d'una part, no de tots, ens van dir que les dones lesbianes teníem un penis petit, no? Aleshores vam dir, bueno,
això
ja,
fins aquí m'ha arribat.
I ens vam anar amb les feministes radicals
que tallaven penis petits com els seus, no?
No, bueno, no exactament, però...
Si parlem d'aquells primers anys, fins l'any 77, per ser un home homosexual, podies acabar a la presó o fins i tot en el desterrament. Ser lesbiana no estava castigat i podríem pensar, home, això és una bona notícia per vosaltres les lesbianes, però en realitat va fer que us quedéssiu encara més amagades, sota la catifa, no?, podríem dir.
Sí, sí. De fet, el passar desapercebudes pel carrer, perquè dues dones agafades al bracet no criden l'atenció, això al mateix temps va provocar que aquesta invisibilització, bueno, significés que no existia. Això sí, moltes dones van anar a parar centres psiquiàtrics, cosa que se n'ha parlat molt poc, potser dels anys 50, 60 o 40, als anys 40. És a dir, lobotomia s'han practicat a dones lesbianes. Per què? Perquè no complien la norma.
El que dius ara també, que m'agrada molt, que dius, ara estem en una mena de postfranquisme. A veure, explica'm això, Maria Giral.
Sí. La ideologia franquista i cada cop més, per desgràcia, està revivint i revifant. Es nota des dels jutjats fins a les lleis, fins als partits polítics ara. Hem de tenir en compte que els drets que hem aconseguit, tot el moviment LGBTI en general, drets que s'han aconseguit amb molt suor i molt esforç, no? Per tant, hem de vigilar molt perquè és molt fàcil perdre'ls, és molt difícil aconseguir-los i molt fàcil perdre'ls.
La LGTBI-fòbia ha augmentat. Dins dels delictes d'odi és el més habitual. Teniu por quan sortiu al carrer?
Por no, no m'agradaria tenir por ni tampoc a través de les notícies i de la informació que es donen de casos de LGBTI-fòbia que la gent tingués por, perquè aleshores significarà que hauran guanyat i no. Jo crec que ara també en aquests moments s'estan denunciant més. Per què? Perquè tu vas a Mossos i t'escolten. I existeixen grups que per sort són minoritaris però que fan molt de soroll, que són d'extrema dreta i que van directes al col·lectiu LGBT. Uh-huh. I també influeix l'educació. L'educació és fonamental. Per això la dreta està tan pendent de que no ens fiquem a fer formació o a les escoles.
Tu formes part d'una associació que es diu Gender and LGBT Lab, que amb el que has muntat dues coses molt interessants. Una televisió, que ara en parlarem, però a mi també m'agrada, ara que parlem dels problemes que teniu les lesbianes a dia d'avui, un altre en què et dediques a analitzar la gestió de les diversitats LGTBI a les empreses. Sí. I això què vol dir?
Les empreses ja s'estan començant a donar compte de que han d'aplicar polítiques de diversitat LGBTI a les empreses. Primer han estat els plans d'igualtat, home-dona. Les persones estem el 80% de la vida a la feina, quasi bé. I allà és on es produeixen més casos de LGTBI-fòbia. Hi ha persones que a fora, o dones que a fora, al carrer, doncs no tenen cap problema, o la vida privada no tenen cap problema, però a la feina s'han de tornar a ficar dins de l'armari. S'ha d'intentar obrir les empreses, obrir aquesta mirada, no tan sols per elles, sinó perquè al seu mercat també hi ha moltes persones que són LGBTI o que tenen un entorn que són els seus futurs treballadors i treballadores i, a més, els consumidors o usuàries i de més. Quan obres aquesta mirada, l'obres també per totes les diversitats, ja sigui funcional, d'ètnia, de religió, totes. Aleshores, si aquestes empreses no estan obertes a la diversitat, estan perdent talent. En quant a Gaile Estivi, que si no, no parlaré d'ella.
Sí, parlem de televisió, perquè des del 2013 fent una televisió i on aneu explicant qüestions diverses i, a més, la feu en anglès, en castellà, també esteu mirant de fer-la en català, no?
Sí, sí, en un futur espero que puguem. Sí. Vam veure que no existia en aquells moments contingut audiovisual de qualitat. Era molt tot per YouTube i de més. Anem a fer una plataforma on combinis contingut audiovisual amb notícies, amb la realitat i amb molts aspectes que ens creuen a les persones LGBTI.
Ara que estem, per exemple, amb aquesta setmana de Fifes, Catars i el Sumsum Corda, no? Clar, estem parlant de que l'homosexualitat femenina és, em sembla que és delicte en 25 països i hi ha pena de mort en 8. Sí. A Catar és un d'aquests. Hi ha molta feina a fer i suposo que hi ha moltes noies, dones d'arreu que estan agraint molt tenir un lloc més on poder escoltar i on poder trobar gent com elles, no?
Sí, la televisió es veu a tot el món, a tots els països, encara que n'hi hagi 8 a l'Afganistan, o sigui, estic més contenta. Abans al començament em preocupava molt això de les audiències, però ara amb aquests 8 d'Afganistan jo estic contenta, perquè, ostres, els estàs donant una altra visió, els estàs donant esperança, de dir, ostres, les coses poden canviar, i estan passant aquestes coses, i intentar sempre que el missatge vagi en positiu, no? D'animar, a lluitar i a dir, ostres, no està tot tan malament.
Hem parlat de moltes dificultats en les que us trobeu les dones lesbianes, però el biaix de gènere també està present en la salut. De fet, fa unes setmanes, quan vam fer un programa sobre les dones que conviuen amb el VIH, vam saber que molts cops se n'assabenten més tard perquè, com es creu que les lesbianes no tenen relacions sexuals amb penetració, s'entén amb un home, no tenen risc de contraure aquest virus, ni tampoc cap altra malaltia de transmissió sexual. Però això és mentida, ho sabem. És veritat que a vegades les ginecòlogues i ginecòlegs no us volen fer citologies?
Sí, 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 efectivament, tens raó. És a dir, ja quan vas al ginecòleg i dius que ets lesbiana, aleshores ja aparten tot aquest tipus de proves que no tenen per què no fer-te-les. Per exemple, quan es reparteixen condons i de més i tal a les festes, mai reparteixen
el preservatiu femení, no?
Per què? Perquè no existeix, i a més a sobre són molt cars. Vam fer el Pride fa 2 anys, que era sobre VIH, i aleshores vam intentar comprar profilàctic, o sigui,
preservatius femenins.
Preservatius sí. Femenins i tal.
I eren tan cars que no ho podeu fer.
Em vam comprar, però no em vam poder comprar massificat, perquè...
Com si haguéssiu comprat diamants,
sí,
no?
Exacte, quasi bé, no?, per repartir-los i tal. I sí, o sigui, el biaix existeix a la medicina, a l'educació, existeix a tot arreu. Però la feina és nostra d'anar canviant a poc a poc, fent-nos visibles i anar canviant tot això. Mm-hmm. Sí.
Després de tots els anys de Pride, no ha estat fins aquest 2022 que hi ha hagut un Pride a la visibilitat lèsbica. No em diràs, Maria, que això no és significatiu.
Quan em vaig ficar dins la cambra LGBTI i per tant doncs, dins del Pride, soc la vicepresidenta de la cambra, una dona en concret, que no diré el nom d'un partit polític, em va dir: tu què fas en la cambra LGBTI i tal, que m'estranya molt, perquè clar, jo soc una persona d'esquerres i a més, bueno, tirant autogestionària. Aleshores, jo li vaig dir sí, perquè des de dins es poden canviar coses. I això, doncs, ha fet o ha provocat, bé, doncs, que tinguem un Pride dedicat a la visibilitat lèsbica, que d'altra forma, igual sí, però possiblement no l'haguéssim tingut. Per això és important estar dins de les estructures per poder canviar-les, perquè si no, protestarem i no canviarem res. Vam aconseguir fer un Pride fantàstic, fabulós, en presència de lesbianes, a les actuacions i les activitats i de més. Per això que és una cosa que hem anat modificant, i a partir d'ara ja a tots els Prides hi haurà representació de lesbianes a les actuacions.
Que sembla una tonteria, no? Però com dèiem, perquè tenim aquesta tendència sempre a acabar que els senyors prenguin el protagonisme, no?
Sí, sí, perquè és una tendència molt nostra de demanar perdó, sempre. Demanar perdó i demanar permís. Les dones en general i les lesbianes en particular. Sempre no molestar, saps?
Doncs bé, comencem a molestar, no?
Clar, aleshores bé, jo estic a la cambra LGBT i al Pride i tal per molestar una miqueta i qüestionar coses. I
doncs,
tant.
Maria Giralt, moltíssimes gràcies i fins aviat. Ja saps que a les dones i als dies, quan vulguis.
Moltíssimes Merci. Gràcies.
Gràcies.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
I no podem acabar aquest programa sense l'opinió de Sònia Estradé, física i militant feminista.
No podem entendre l'heterosexualitat només com una pràctica sexual. L'heterosexualitat és un règim polític, en què, per exemple, les dones estem més enfocades cap a les relacions amb els altres i cap a la cura, i els homes cap a prendre riscos i obtenir èxits personals. També de les dones s'espera que oferim una gran quantitat de feina gratis per amor. En aquest règim polític, els comportaments acceptables de les dones estan en un rang molt i molt estret. S'espera de nosaltres que hem de ser humils, somrients, boniques, depilades, primes, disponibles sexualment per als homes, però no gaire, sempre dins d'un ordre. El règim heterosexista es manté no només a través de normes explícites i implícites i de productes culturals que pretenen ser descriptius i en realitat són prescriptius, sinó també a través de constants crides a l'ordre, més o menys violentes, que moltes vegades prenen la forma de lesbofòbia i de plomofòbia, perquè el lesbianisme i el lesbofeminisme són possibilitats de vida més enllà del propi règim heterosexista, al que li convé que pensem que no hi ha alternativa, quan de fet sí que n'hi ha.
En el programa d'avui hem recordat que per molt que el col·lectiu LGTBIQ+, en el que hi són les lesbianes, ha aconseguit molts avenços, encara els falta moltíssim per aconseguir la igualtat. I sobretot que aquests drets, que són tan recents i tan fràgils, no els perdin si l'extrema dreta continua fent de les seves.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet sempre, des del Budellam de Famallam, Laia Vicenç, Mònica Homs, Susana Ortega, Rosa Silloé i Montse Virgili. Abans d'acabar, un recordatori. Teniu ganes de veure com fem aquest programa? Doncs el dilluns 28 celebrem els 150 anys de la Francesca Bonmaison. A casa li diem la Paquita. I justament us esperem aquí a la Bonmaison, al centre de Barcelona. Moltes convidades. Voleu venir? Què heu de fer? Res. Només us ho heu de presentar allà a les 6 de la tarda i us esperarem nosaltres amb una copa de cava. Que no és bonic, l'amor? És el moment d'acabar aquest programa i és el moment de la cançó on posem punt i final. Sentim a Leslie Gore amb aquella cançó que es diu You Don't Own Me, que vol dir Jo no sóc teva,
La Leslie, que era una lesbiana consumada a la seva època, quan cantava aquesta cançó preciosa, segur que devia serrar ben fort les dents. Nosaltres també. Fins la setmana que ve, oients. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never stay.